S'acaba l'humor i arriben les notícies a l'antena. De... Algú se li ha disparat un missatge o... Angelines.
Ah, que estava escoltant el
vostè té el micròfon obert i ara és el moment de les notícies. Crec que portem tres dies així.
Perdó. Sí. Què t'anava a dir? Qui les fa avui, les notícies?
Avui les notícies de la mà i de la veu de Xavi Pardo. Bon dia.
Oh, hola, Xavi. Bon dia.
Xavi.
Bon dia, Angelines. Sí. Com estem?
Com estàs?
Jo molt bé, eh?
Sí, has passat bona nit?
Bueno, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una nit bastant... He dormit d'una tirada, que no és gaire habitual.
Obrim amb això.
Podríem obrir, és material d'obertura, sí.
És notícia, és notícia. I amb l'Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Hola, Àlex.
Hola, Angelines, què tal?
Què has esmorzat?
No, aviam, una torradeta amb formatge i pernil.
Mare de Déu.
No sembles d'esports, però si la gent d'esports aneu forts a l'hora de menjar.
Mengen braves per esmorzar.
Sí. Braves i un quintet, que és més petit que una mediana i no es considera alcoholisme. 13 i un minut, comencem parlant d'Ucraïna. La crisi d'Ucraïna reactiva el diàleg entre el govern espanyol i el PP.
Sí, Pedro Sánchez i Pablo Casado han parlat per telèfon aquest migdia per discutir el paper de l'estat espanyol en la crisi d'Ucraïna. Finalment ha estat el líder del PP qui s'ha decidit a despenjar el telèfon i a trucar al president espanyol després de denunciar en les últimes hores que Sánchez l'ignorava i que feia 8 mesos que no parlaven. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, és Pablo Casado exactament qui ha trucat Pedro Sánchez i no al revés, una conversa que ha durat 25 minuts propiciada per tota l'operació militar sobre Ucraïna, però que ha derivat en altres temes. Sánchez, segons expliquen fons de Moncloa Recull, ha retret a Casado els dubtes que sembra sobre els fons europeus. El president espanyol també li ha demanat l'abstenció o vot favorable a la reforma laboral que es debatrà al Congrés abans de 15 dies. El PP no explica cap d'aquests dos extrems, només informa de la conversa sobre Ucraïna. Casado li ha donat suport en la gestió i li ha demanat que comparegui al Congrés dels Diputats.
I el govern espanyol convoca la taula de diàleg social per apujar el salari mínim. La trobada es farà el 7 de febrer. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ho acaba d'anunciar des de Barcelona després de participar a l'assemblea de la UGT. És el primer acte del seu viatge de dos dies a Catalunya, durant el qual la ministra espera aconseguir el suport d'Esquerra Republicana a la reforma laboral. Més detalls ara, Sílvia Solanes.
Sí, Díaz ha començat la seva visita amb aquest anunci de convocar la taula de diàleg social amb la idea de pujar el salari mínim amb l'objectiu dels 1.000 euros. Ara bé, també ha llançat un missatge polític dirigit a Esquerra, que és qui està sent més reticent a donar el vistiplau a la reforma laboral.
Da un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante, las razones que se aduzcan sean razones de proyectos políticos. Yo no estoy haciendo política, lo que estoy es defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país. Y lo que se va a votar el día 3 de febrero es la primera reforma que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras y no ningún proyecto político.
El secretari general de la UGT, Camil Rossi, ha afegit, diu que la reforma és un bon acord i insta els partits a aprovar-la. L'agenda pública de la ministra no hi consta en trobades públiques polítiques amb els responsables polítics de l'Esquerra Republicana, però tampoc ha negat que no hi siguin.
Doncs bé, encara clau econòmica, els sous han baixat l'últim any entre un 4 i un 0,5%. La gran majoria de treballadors van cobrar l'any passat menys que el 2019 abans de la pandèmia. Ho diu un estudi de l'Escola de Negocis EADA, que ha analitzat 80.000 dades salarials. El sou mitjà d'un treballador ras se situa als 23.400 euros bruts l'any. El d'un treballador amb càrrec supera els 42.000 i el d'un directiu els 82.000. Els directius de la banca són des del 2014 els que concentren i amb diferència els sous més alts. El salari mitjà d'un directiu de banca supera els 90.000 euros. Només durant dos anys, el del rescat bancari, el 2012 i el següent, el 13, van deixar de ser els més ben pagats. I ara anem al Parlament perquè a aquesta hora s'hi debat que si s'hi ha de reparar la memòria històrica de les bruixes. La cambra tirarà endavant una proposta dels partits independentistes i dels comuns que vol que es reconegui les dones condemnades com a víctimes d'una persecució misògina. Anem, doncs, en directe cap al Parlament. Adrià Santa Susagna.
Una proposta que vol reparar la memòria històrica, dignificar i reivindicar les dones acusades de bruixeria. El text també demana que s'impulsin estudis acadèmics que tinguin perspectiva de gènere i que expliquin que les dones van ser perseguides injustament i executades en les conegudes caceres de bruixes. Els tres partits independentistes i els comuns, que aconseguiran tirar la proposta endavant, ho fan perquè Catalunya, sobretot la part dels Pirineus, va ser una de les zones on es van detectar més casos d'aquest tipus. La reparació a través del Parlament és una iniciativa que també s'ha fet a les cambres d'Escòcia, Noruega i també Navarra.
I ara és el torn dels esports. Si estan preparats, eh?
Sí, estic preparat, però el Giro no em dóna pas, llavors és com una...
El Giro està dispers, avui.
No, mica... Espera un moment, és que us ho vaig explicar. Us ho vaig explicar. És que de veritat us ho vaig explicar tot. Massana, perdó, que sou genials. És que també hi havia un autor... fantàstic, que es diu Jaume Ferrer. Què tal estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
I és la primera vegada que ve la ràdio, és la primera entrevista que fas.
Sí, sí.
A la ràdio.
Sí,
sí. I llavors li estaven posant els cascos, Xavi, li estaven...
I sentia moltes veus.
I sentia moltes veus. I diu, però aquestes veus s'acabaran? Dic, home, depèn. I llavors dic, home, és que és el Xavi Pardo que està fent l'informatiu. I m'ha dit, clar, tu tens les teves pròpies veus.
Sí, és llavors, clar.
Tenim un embolic entre les teves pròpies.
Voices, a hear voices, a la gent es pensa que...
Clar, és que entre les seves i la Xavi Pardo tenés un, una collonada de veus i un embolic de veus que
crec. Però qui més qui menys tothom sentim veus.
Qui més qui menys que tothom sentim
veus. Sí, potser sí. M'he posat el volum una mica baix.
Ara, ara, a veure si ara t'he posat el volum massa baix i no ho sents prou bé.
Sí, exacte, ara me'l pujo.
Perdó, se'l puja, se'l puja. Ens estem pujant el volum. Mira, mentrestant, mentre ajustem les veus, les pròpies i les forànies, escolta, quan ajustis veus pròpies i forànies, això és el camí cap a la sabidoria, Jaume.
Sí, l'il·luminació la tinc aquí al davant. Veig Montjuïc, veig Montjuïc,
ja
no sé en què pensar, jo.
Bueno, Montjuïc surt al teu llibre.
Sí,
surt,
vet aquí. Hi ha moltes coses a veure-hi.
La muntanya màgica, em deien, eh? Tenia uns amics que deien, vamos a la muntanya màgica.
Tan màgica.
Tan màgica. Escolta'm, a veure els esports, Àlex Massana.
Mira, estem pendent d'un partit de quarts de final, l'últim de l'Open d'Austràlia. Medvedev ha guanyat el tercer set després de caure en els dos primers contra Félix Auger-Aliassime. Ara està jugant el quart set, 4-4. Auger-Aliassime, que és un jugador que està assessorat per Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal.
Sí.
D'aquí sortirà el rival de Stefanos Tsitsipas en les semifinals. És Tsitsipas que ha superat l'italià Jannik Sinner. L'altra final la jugaran Rafa Nadal i l'italià Matteo Berrettini. En el quadre femení, les dues semifinals són Ashley Barty contra Madison Keys i Daniel Collins contra Iga Swiatek. En clau futbolística, un apunt. Neymar admet en un documental de Netflix que aquest estiu, l'estiu de 2019, volia marxar del PSG i explica que el Barça negociava amb el seu pare, tal com va avançar fa uns mesos al món a RAC1.
Sí.
En motor, Marc Márquez tornarà a córrer d'aquí a dos dissabtes després d'haver superat els problemes de visió que fa 5 mesos el van obligar a deixar el Mundial. El cerverí reapareixerà en els testos de pretemporada de Sepang, a Malàisia. Això el dia en què hem sabut que el Mundial de Fórmula 1 ha anunciat que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà entrenaments de pretemporada entre el 23 i el 25 de febrer. En bàsquet, el jugador del Barça, Sertac Sanli, ha donat positiu per coronavirus. Es perdrà el partit de l'Eurolliga de demà al Palau contra l'Esbel Villerban i el de Lliga de diumenge també al Palau contra la Penya. Precisament avui la Penya juga aquesta tarda a 8:15 a la pista d'Hamburg, l'onzena jornada de l'Eurocup.
Ja sabem que aquí juga la Penya, aquí guanya la Penya. No ho diuen així, Badalona?
Sí,
això?
Ho diuen així, sí, sí, sí. Sí.
Aquí tenim molt col·laborador de Badalona i estem molt puestes. Estem molt puestes en general. I són molt mones, a més a més. Digues, digues.
I res, un últim apunt que hem sabut fa una estona, el pivot del Barça d'handbol, Youssouf Ben Ali, serà blaugrana fins al final de temporada. Ben Ali, que va arribar aquest gener a Barcelona, ha encaixat bé els esquemes d'Antonio Carlos Ortega i el club ha aconseguit allargar la vinculació fins a aquest estiu.
M'encanta a mi els esports quan feu el butlletí que van dient un últim apunt, pum, un últim apunt, punt, un últim apunt, punt, un últim apunt, un últim apunt, i són 16 últims apunts. Jo no sé, tenir una visió de la cronologia del
temps... És per
temps,
anar mantenint
l'atenció, no? Exactament. Si nosaltres amb tu no cal que ens mantinguem l'atenció amb els... Nosaltres mantenim l'atenció amb tu i punt, i punt, i ara
ja
sí.
Està. Podria dir qualsevol tonteria i seguiries aquí, eh?
Bueno, tampoc et pensis que dius grans coses amb això.
No, no, sí.
També us penseu les coses que esteu aquí. No, us dic, clar, clar, a veure si... A veure si...
És veritat.
Què t'anava a dir? És que ets simpàtic, és que ens encanta. Què t'ha... Xavi Pardo, tu també ens encantes. I quin temps farà?
Gràcies.
Perquè estem aquí tots... Bueno,
és que aquesta setmana és molt avorrit parlar del temps. En tot cas, la tarda serà radiant, temperatures semblants a les d'ahir, una mica més altes, això sí, entre els 11 i els 16 de màxima, i aquest temps tranquil, com cada dia anem explicant, ens acompanyarà també tot el que queda de setmana. Seran dies de sol i de boires i de molt de fred.
I a Figueres, tu, Jaume, ets de Figueres, oi?
Sí.
Vols saber el temps a Figueres?
Doncs vinga, som-hi, però em sembla que hi carda molt de fred.
Sí, Figueres ja t'ho dic ara també, sol i fred.
Sol i fred, tu.
Sí.
Sí, sí. Però bueno, almenys teniu sol.
Sí, les muntanyes aquelles que baixa el fred.
El fred, també. Les muntanyes sí. Escolta, com van les veus, per cert, abans de començar?
Sí,
va, sigues sincer.
Sí, les veig bé, les veig bé.
Les veig bé, no?
Les veig, les estic veient.
Ah, les estàs veient. No només les sent, les veus, sinó que les veu. Aquesta entrevista serà, no se la perdin, eh? Escolta'm, Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Àlex Massana, absolutíssimament.
A tu, Giro.
I grisca els serveis informatius de RAC1, vaja, que riu-te tu dels de la BBC. Riu-te.
vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer, que s'ha tallat els cabells perquè va començar la seva filla a tallar-li els cabells perquè vol ser perruquera, no? I està confinada, com tots els nens de Catalunya, i els nens no saben què fer, que es posen a tallar els cabells dels seus progenitors. I ha hagut d'anar a Peluqueria Romero i t'ha tallat els cabells i ell diu que li queda malament, doncs li queda molt mono. Si sembles, sembles A, més madur, més mascle i, a més, més intel·ligent. Tres coses que et convenien molt, Ernest, o sigui que... Ole, Peluqueria Romero. L'Ingrid Ripollès, encantada de la vida, no?, de treballar amb mi o no, Ingrid. Aquest és el millor jefe que has tingut mai. Fins que sí o que no amb el cap. Sí, sí. Ja em quedo tranquil. Tenim també a Pol Guas, que el pupitre després saltarà de la sabana, eh?
Hola.
Com està?
Molt bé.
Avui has vingut d'executivo, no? La setmana passada d'esquiador, avui d'executivo.
Avui d'executivo.
Sí, sí.
És que jo tampoc no sabia que avui tindria aquest informatius aquí, perquè sempre tinc l'altre. I aquest és el famosíssim, guapíssim,
sí,
aquest.
Sí, estàs d'acord o no?
Tampoc és tan impressionant.
Ai, però escolta, per favor, de veritat, et dic una cosa.
Digue'm, això li hauria d'haver dit a la cara, pobra.
Sí, digue-li la cara, però et vas equivocat. És que la joventut...
És que l'he vist amb mascareta, l'he vist amb mascareta.
Escolta, no, la Vismassana, per favor, no us fico amb la Vismassana. També tenen el Miquel Missé, no? Que estàs aquí preparadíssim.
El que ha quedat de mi.
Per què?
Perquè m'he llegit un llibre que m'ha deixat, te lo digo.
Bueno, és que jo no sé si l'haguéssim hagut de deixar de llegir aquest llibre, el Miquel Missé. Mira, Jaume, això és cosa teva, eh?
Ja ho veig.
L'has deixat aplatanat.
Sí.
Avui tenim Club de Lectura. Gràcies a Club Editor. Que no passin una o dues setmanes sense parlar del llibre de Club Editor. Això ja els dic jo sincerament, eh? Visca. Amb tots vostès, Maria Buigas. Perdona, que m'he equivocat. Des de Madrid, Isabel Calderón Pérez Barba, que no t'he saludat,
sí,
companyera.
És que
hombre,
és esto... igual, ja està bé.
És que Madrid en roba, o qui en roba a qui, no? Qui en roba a qui?
Entiendo que nos odiéis a muerte,
no, hombre,
pero chico,
perdona,
disimula.
Pero un poco, hombre, paraíso fiscal, es que socialista además, venga, hombre, por favor.
No soy socialista.
Oye, ¿qué opina? Que ¿tú que en tu casa habéis recibido al rey de España emérito ahora?
En mi casa no hemos recibido a ningún rey, el rey
¿qué opina
todo
del divorcio
fatal
de la infanta Cristina o Elena? Yo no sé qué, se divorciar. Yo tengo la sensación que se ha divorciado la infanta Elena de la infanta Cristina. Tengo una embolica al cap.
Cristina.
¿Qué tal? ¿Esto cómo lo lleváis? ¿Está Madrid? ¿Madrid está conmocionada?
Bueno, no salimos a la calle, te lo juro, estamos de luto y
bueno,
yo qué sé,
bueno, eso es por el confinamiento,
chico,
también del Omicron, ¿eh? Que o sea, no os confundáis. No, escoda, mira, saludada quedas, compañera.
Sí,
pero
sí,
me había olvidado completamente de ti.
Ya,
¿te lo puedes
cariño,
creer?
Ya lo sé, qué fuerte, ¿eh?
Es que esto, de verdad. Bueno. Olvidarse de la capital, ¿en qué estaría yo pensando?
Es que no lo entiendo. Bueno.
Jaume, tu el deforme semanal...
L'he vist alguns cops, sí, sí.
I els escoltes, el podcast
sí
que fan?
Sí, me'l van dir recentment, perquè no solo t'escoltar les veus.
Clar, i ara sobre els podcasts, imagina't.
Sí, però no per res, però... I me lo pasé en grande y...
Ah, qué bien, sí, sí, mira, sí, ves.
Con,
muy
con,
bien,
con tu amiga y con tus muchas...
Sí, Alijmaer.
Y con tus muchas cervezas.
Ah, fenomenal.
Perdón,
no, la libertad.
Pillé el que salían las cervezas.
Clar, és que elles són madrileñas. Això de la indústria cervecera mundial s'aguanta gràcies a la comunitat de Madrid. Això és així.
Cañita, me tomo una jarrita.
Exacte, cañita, me tomo una... O jarrita, me tomo un bidón.
Oye, por favor, de verdad.
Por favor.
Pero lo digo por mí, no por ti.
Sí, sí.
Ah, bueno, bueno.
Es que entre... Es que, clar, estàs parlant amb una persona de Figueres, los de Figueres són la monda, l'Erionda, també t'ho dic.
Ah, sí? Pues viva Figueres.
Mira, Figueres sempre. Bueno, ara sí, estem tots presentats i presentades a senyores i senyors, amb tots vostès. Maria Buigas. Avui la Maria Buigas, en Miquel Missé i el propi autor del llibre, en Jaume Ferrer, parlarem d'un dels llibres de la temporada, de l'any, dels propers anys, de això acabarà sent cànon de la literatura catalana, diria jo. És un llibre excepcional. Jo crec que no heu llegit res igual, és així, quan a l'escriptura, el que explica, com ho explica, etc. I aquí tenim l'autor de les veus, que sabem veus per darrere, Jaume Ferrer. El llibre es diu En Sex Me,
posar-me seriós.
Que és genial, perquè és, en Sex Me, això ve de Lady Macbeth, no? Ara fan Lady Macbeth. Has vist el Lady Macbeth del...
No, és que no surto de casa, has de sortir més.
Però no, si ho fan Apple, que t'ho posin per la tele.
D'acord.
Ho ha produït Apple.
D'acord.
Denzel Washington, el Joel Cohen,
encantat. Jo, en Polanski, el Macbeth directament, i així.
Però aquest t'agradarà, Jaume, fes-me cas, Fes-me cas, no m'agrada, Jaume.
Sí.
Totes les que pugui. Totes les que estiguin a la meva mà.
Maria Buigas, has vist que ets l'única persona, torno a repetir, que ara li explicàvem al Víctor Amela, que ens l'hem trobat a baix. L'única persona de l'exterior, sideral, que té, sense ser col·laboradora de facto, té sintonia pròpia. És una cosa genial, eh?
I una sintonia molt lànguida, m'agrada molt.
T'agrada, eh? T'agrada. No sé si t'agradava al principi, t'ha acabat agradant, eh? Jo
no, m'agrada, perquè em recorda la música de la Pantera Rosa, que és un personatge molt del meu cor, i m'imagino passant aquí tota rosa amb una cua que flota darrere
de mi. Pues aquí roses i cues roses n'hi ha punta pala en aquest programa, t'he de jurar. T'he de jurar. Una altra cosa no, però...
En sex me
a tope. Escolta, Maria, presenta'n, si us plau, abans que en Miquel Missé entrevisti en Jaume Ferrer, en sex me, aquest llibre que heu editat, com us arriba, qui és en Jaume Ferrer...
El Jaume Ferrer el vaig conèixer com a traductor d'un autor libanès que es diu Elias Houri. El Jaume va traduir-ne dues novel·les de l'àrab, i això, la primera de totes, La cova del sol, en una època en què jo vivia a Xile i ell a Figueres, i per tant es pot dir que la nostra coneixença primera es va fer per escrit, a través del text d'un altre i a través dels comentaris al marge. Anàvem treballant el text, que és un text complex, dens, i anava fent comentaris, això, què et sembla, què planteges, què, i ell anava responent. Per tant, era una conversa de marges. I en aquesta conversa de marges, a 15.000 quilòmetres de distància, es va teixir, diria jo, una amistat. Sí. Realment una amistat. Després, coses de la vida... Ens vam veure poc, en el moment en què estàvem bastant a prop l'un de l'altre, ja només a 100 quilòmetres l'un de l'altre, no ens hem vist al llarg dels anys. Crec que hem pensat bastant l'un en l'altre, sense dir-nos-ho, però no ens fèiem i no compartíem territori, per dir-ho d'alguna manera. I un bon dia m'arriba el correu electrònic, un missatge del Jaume, dient-me, mira, t'ho envio en calent, ho acabo d'escriure. I m'enviava un llibre seu. Jo no tenia absolutament cap idea que el Jaume hagués escrit. M'ho vaig llegir, vaig obrir el document molt immediatament, perquè precisament tenia moltes ganes de saber què tenia per dir el Jaume. I et diria que la primera impressió de lectura, d'alguna manera em fa pensar en la primera impressió de lectura que vaig tenir quan vaig llegir Per Magel, de l'Eva Baltasar, que és aquesta sensació d'estar llegint una cosa realment única, que surt molt profundament d'una persona, que surt d'una experiència de la vida, d'una experiència del viure. No és d'aquests autors que inventen mil històries i personatges, sinó que hi ha com una mena de viatge molt endins, i que paradoxalment, perquè és una persona molt particular que està parlant, allò a tu et resulta infinitament expressiu, i és com si de cop i volta els teus ulls es tornessin plens d'acuïtat, com si et fessin entrar en un lloc inicialment fosc i la llum va tocant tot de coses cada vegada més, totes elles sensibles. És un llibre que no hi ha ni una paraula que no contingui emoció, és a dir, el sentiment és permanent, tot és sensible, i al mateix temps, a mesura que hi anava avançant, la sensació que aquest estat sensible associat a una persona que transmet el llibre també és una reflexió, com poques vegades n'he llegit, de tan profunda, de tan honesta i de tan clement, sent així que és escrit des d'un lloc que podria ser molt inclement. És a dir, la sensació d'entrar en un paisatge humà que penses en... Mira, penses, gràcies a Déu que això existeix.
Carai, no hi ha. Escolta'm, i tu que ets una lectora i que tant, si algú sap llegir, de les persones que coneixem, si algú ha llegit i sap llegir, ets tu, diguéssim, que t'arribi un text i diguis, i més l'editis, i diguis ràpid, i vas decidir ràpidament editar-ho?
És que no és ni una decisió, cau pel propi pes, és evident que sí. Saps, és que no hi ha pregunta, no hi ha ni avaluació. Això és el que fa que tingui sentit aquest ofici, que és quan realment algú ha fet aquest treball, que al mateix temps és un do als altres, i quan aquest do als altres el fa algú que tindria molts motius per no donar res, quedes completament, com tu diria, feliç. Ja, és que hi ha la felicitat d'acompanyar un llibre així, saps? I a més, quan resulta que aquest algú creu que l'única manera de comunicar amb els altres una cosa en principi no comunicable és de fer-la entrar en el territori de l'extrema justesa, és a dir, això ha d'estar d'acord amb el que ha de ser dit,
no pots trair el que has de dir i al mateix temps ha de ser d'una enorme bellesa, perquè si no, no és transmissible. I per tant, és quan trobes una persona que té una experiència del viure que és particular i particularment dura, que és capaç de fer-ne un cant i que és capaç d'inventar una poesia que et transporta veritablement en una altra dimensió i que en aquesta altra dimensió et modifica, i quan tornes a la dimensió de la realitat no hi camines de la mateixa manera. És un llibre que modifica.
Que transforma, eh? Carai, noi, Jaume.
Què puc dir jo?
Doncs mira, hauràs de contestar les paraules amb tots vostès. Miquel Missé, que se l'ha llegit amb moltíssima profunditat. També li vull demanar a en Pol Guasch que com que també te l'has llegit, si vols aportar alguna cosa, doncs vull dir que hauràs de contar. T'ho vaig a dir, Jaume, sí, perquè veus tu l'embolic ara que tindràs. Sí. La veu de les teves, per darrere el Pol Guasch, el Miguel Missé i el que té Rendora i Morena.
I alguna que m'inventi en aquí mateix.
I alguna que t'inventi en aquí mateix, doncs imagina, la teva pròpia, això serà la Monda. Això serà la Monda, ja veuràs.
Polifonia.
Allà vamos. Bueno, en primer lloc, que em fa molt feliç que vingui un autor amb les editorial. Crec que això és molt maco, vull dir que no és tan habitual.
Bueno, que s'ha de dir, tens tota la raó, que l'editorial ha dit, no, que t'acompanyen, sí. T'acompanya Marc Montull, ja, ese, jo crec que la reina d'Anglaterra no porta no, tant...
Més cotons i més satins.
D'això està molt bé, és molt maco de veure. Moltes gràcies per acompanyar-nos els dos. Jo en primer lloc, mira, et seré molt sincer perquè així començarem pel principi. Aquest llibre que tu has escrit no deixa absolutament indiferent, no deixa indiferent, i personalment per mi ha sigut una lectura difícil, m'ha alterat molt, m'ha violentat per moments, m'ha fet sentir molta ràbia, dolor, tristesa, angoixa de coses que no volia tornar a sentir, que no volia tornar a pensar, que no volia, vull dir que segurament aquí tenim experiències properes al que estàs explicant. És un viatge que per molts moments voldries llançar el llibre per la finestra i no saber tot això.
No haver-lo escrit.
Exacte, i és que a més m'ha sobtat que la Maria parlés de clemència perquè, ostres, jo pensava, no hi ha cap moment per respirar, no hi ha cap lloc on refugiar-se, no hi ha cap moment de calma, de dir, bueno, però no. Llavors, jo et volia preguntar per començar, per escriure aquest llibre s'ha d'estar connectat a emocions molt doloroses. No és fàcil després traduir-les en una cosa en una, que tingui una certa bellesa, però vull dir que és una connexió molt forta. Llavors, jo, l'actor, acabo fet pols, però penso, tu, autor, com has acabat? Perquè jo t'abraçaria molt ara mateix. Llavors penso...
Sí, no
sé de fet, és el que hem fet quan ens hem vist.
Exacte.
Com s'acaba aquest llibre?
Doncs, si t'haig de ser sincerament, aquí, amb una crisi. Em van dir, no t'obris en canal, apa, s'acaba amb una crisi, sí. Però bé, superada i perfecta. Perquè jo sí que li he trobat la clemència i el consol. Sé que està molt amagada, sé que està molt... Però yes, hi ha un enamorament al final. Jo he rebutjat molt el llibre durant molt de temps, no? I ara hi ha una acceptació, ara mateix, hi ha un enamorament d'aquest Jacob Nemi, d'aquest Nemi Jacob, molt profunda.
Vull dir que t'ha restaurat escriure i deixar-lo, compartir-lo amb el món ara? Ara podríem dir que ja és un moment de restauració? Que altres vinguem a tu a través d'aquest llibre?
No, aquest punt no el conec, o sigui, no ho sé, no sé, o sigui, és avui, no? O sigui, deia, per mi les coses boniques han passat aquests darrers mesos... Tot el que ha sorgit al voltant del llibre, que m'ha sorprès molt, no? Que és des de la guarda que m'ha dibuixat l'Alejandro Dardi, que el targetó, l'entrevista que m'ha fet la Chissi, el targetó de la Masha, tot això, veure aquestes coses boniques que han sortit d'un text terrible, no? Perquè això...
És així.
No ho amagarem.
No enganyem a ningú.
No, doncs d'unes paraules que no haguessin pogut ser dites... i que surti aquesta primera taca d'aquesta pinzellada de la guarda i aquests...
Que comencen a arribar els fruits d'aquesta...
Sí, de sobte dic, d'acord, cal estimar-ho, això.
El llibre està narrat per en Nemi, que ens parla del seu company, el Jacob, de qui s'enamora en algun moment i ens explica la història d'aquest Jacob. I bàsicament el llibre parla de les conseqüències que va tenir la violència que va viure el Jacob, podríem dir l'homofòbia, el sexisme, moltes violències acumulades en el petit cos del Jacob, que li passa això quan és petit i després és el resultat. Llavors, clar, el llibre...
En 6 anys, no?
Sí, comença...
O abans, 5-6 anys, eh?
6 anys.
Sí.
O sigui, és un nano de 6 anys que és víctima d'una violència...
A un primer dia.
Molt impactant.
És el primer dia,
molt llarga.
Ho dic perquè...
Llavors el Nemi se'l troba de més gran en uns altres contextos també que ens donarem per moltes converses, sí. I bàsicament el llibre per mi és com una mena de repositori de la ràbia que sent el Nemi enfront a la violència que coneix en el Jacob. I llavors el que m'ha sobtat més, el que més m'ha creat l'atenció i que és el que per mi és més incorrecte del llibre, és que clar, el Nemi té molta ràbia contra els agressors del Jacob, però també té molta ràbia contra el Jacob.
És el gran maltractador d'en Jacob.
És una gran contradicció del Nemi, aquest, el Jacob, perdó.
No, tant se val.
Que cadascú llegeixi contra la pel·lícula. Exacte. Però vull dir que semblaria que el Nemi està fent un gran acte d'amor,
sí.
I en el fons hi ha una ràbia profundíssima, sí. cap a les víctimes en general, no? Cap a la posició de qui no es pot refer d'una experiència traumàtica, de qui no...
Bé, el títol és el que és, estan en aquest moment d'indecisió shakespearià de o matar o salvar aquesta memòria d'en Jacob. D'en Jacob, mira, Jacob ja va ser...
Ja te l'he. Vale.
Doncs està en aquest moment d'indecisió. I és en aquest moment entre si el salvo o el mato que es produeix l'anomenament, perquè, evidentment, la memòria d'en Jacob no es pot aguantar. No la pots viure amb allò, no? I ell se n'enamora, sense estripar el llibre ni aquestes coses, no? Se n'enamora, no? Jo crec que se n'enamora, almenys aquesta era una de les lectures, o està escrit des d'aquesta persona.
Se n'enamora i el perdona.
Es perdona a si mateix, també, es perdona a tothom, no? Perquè aquí... La màscara del maltractador la pot portar qualsevol sense adonar-se'n, no? I quan portes molta ràbia dintre no saps contra qui esclata, no? I sovint esclata contra qui no ha d'esclatar, no?
Suposo que també hi ha molta culpa, no? De qui acompanya algú que té dolors i que es veu que...
Culpa de l'abandonament, no?
Sí.
No? D'haver abandonat aquest nen, de no haver conegut aquest nen. No,
és que això és molt important, no? La nostàlgia de no el vaig poder conèixer, no el vaig poder salvar i he arribat tard, però llavors que no es pot refer... No?
Si desvetllem lectures de túnels, no? Cal pensar en aquesta infantesa, en aquest pati d'escola en el que tots hem estat i que tot serà el pa que s'hi dona, no? Qui més qui menys el coneix, no? Hi va estar-hi en Nemi o no hi va estar-hi amb en Jacob? Posem que hi va ser-hi, posem que hi va ser-hi i que no se'l va saber estimar, que ell també el va rebutjar. No? I és d'adult que diu aquell nen era meravellós o aquella nena se me'n refot el que fos, era meravellós, no? I a aquest moment
ara que digues
no, què són les parpelles de pedra?
Les parpelles de pedra, perdoneu que rigui en els moments més menys oportuns, perquè precisament és... Recordo que en el moment en què es diu és com... és en el vosaltres, no? Em sembla, sí. I se'ls desitja una tortura. O sigui, aquestes parpelles de perda que podries pensar en la naranja mecànica o que tu volguessis, no? De tot això, no? De tenir els ulls sempre oberts. Se'ls desitja amb mala intenció en el llibre. No? Jo m'agradaria especificar, perquè no sé on te pot anar l'entrevista i així, que el que realment diu, si no són de pedra, que siguin de pell, no? O sigui, i sobretot que tots plegats mantinguem els ulls oberts, per pallegem tot el que ens faci falta i així, però mantinguem els ulls oberts i mirem al nostre voltant, no en Jacob en un pati d'escola dels anys 70-80, sinó ara mateix mirar al nostre voltant i estar molt atents.
És que, clar, tots els lectors i les lectores d'aquest llibre són una mica Nemi i són una mica Jacob. Alguns han sigut més Nemi, alguns han sigut més Jacob. Els nostres oients... O sigui, aquí és el que dius, tothom ha estat en aquests patis d'escola, no?
Sí.
Tothom ha estat en una posició, pot ser una posició passiva, però dir que tot això del que ens estàs parlant aquí ens remet a una contradicció profunda que tots tenim, no? Que és qui vam ser quan no sabíem on havíem d'estar.
La consciència i de l'infantesa.
Estem a temps... Ara que deies això de... O sigui, a mi m'ha agradat molt com en el llibre, potser no és l'eix principal, però és un tema que m'interessa molt, com tu t'imagines les identitats de gènere en la infància, no? O sigui, hi ha un moment en el llibre que el Nemi diu «Dono voltes al fet que en Jacob no sabés que era una nena fins que arriba a l'escola». És a dir, que tu parles molt, sense donar moltes explicacions, d'aquesta cosa de que el Jacob era una nena, no? Va ser una nena, i ell no sabia que era una nena, però... I llavors és molt delicat, perquè tu introdueixes...
Ho decideixen.
Llavors jo dic, bueno, tu expliques...
Ho dona per bo.
Ho dona per bo, però d'alguna manera és com que tu ens
però
expliques...
Però no pots jugar.
com és l'expulsió del Jacob del grup dels nens, no? I llavors em pregunto, per tu aquest llibre és una mica també una reflexió sobre la masculinitat?
Seria, en tot cas, sobre la masculinitat i la feminitat. No m'he plantejat des d'aquests termes perquè no els domino i no els treballo bé i sé que hi ha moltes teories i hi ha moltes coses d'aquestes. Això realment és shakespearià, no? I surt d'una cosa molt antiga. No he fet tant una reflexió sobre què és ser masculí i què és ser femení, no? Sinó simplement d'acceptació, no? I de totes les contradiccions que porta una cosa o l'altra. I en qualsevol cas, el gran drama és que no pot jugar. No és que sigui una nena, és que, uh-huh. és que pel sol fet de ser nena en aquell món d'homes, doncs està exclosa, no? Què es pregunta sobre si mateix? Sí, esclar, es pregunta, no? I jo em segueixo preguntant avui en dia, no? Si fos jo, no? Doncs et segueixes preguntant, no? Què passa, no? Per què t'identifiquen amb un sexe o amb un altre només veure't, no? Mm-hmm. Sense preguntar-te, però... En sexe, la resposta.
Tu estàs millor des de... Ara has escrit el llibre, ara que el tenim nosaltres entre les mans, que ja és nostre. Ara sí que ja és nostre, eh? Et trobes millor? Anirà millor? Aniràs a millor? Eh que sí?
Jo crec que sí. Jo crec que sí perquè estic molt ben acompanyat. Estic molt ben acompanyat. I això hi fa molt. Estic acompanyat familiarment i... amistosament, no? Mm-hmm. Amb la qual cosa crec que sí.
És fantàstic, sembla que a la pàgina 35 tu fas referència a Samuel Beckett, allò de un cop comences a fer servir paraules és impossible no dir res, i escolta, ha estat fantàstic que l'hagis fet servir, que hagis pres la paraula, eh?
Moltes gràcies.
No sé si vols afegir alguna cosa, Miquel.
No sé si el Pol vol afegir alguna cosa.
A veure, jo no... N'afegiria moltíssimes, però clar, tampoc... Vull dir, simplement dir que per mi aquell... Més que una pregunta és una... És a dir, digues el que vulguis, Jaume, si no estàs d'acord amb el que dic, però jo crec que és interessant... El llibre és interessant per moltes coses, per una banda perquè jo crec que segueix explorant els camins de l'autoficció, que aquí tendim a enllestir-ho tot i sembla que sigui una cosa que ja està enllestida, quan jo crec que es pot explorar abastament com s'ha fet en altres literatures. I després, per mi, una cosa molt important que fa el llibre, que li deia ara abans d'entrar aquí a l'estudi, el Jaume, és que concilia dues grans veritats, no? Per una banda és un llibre duríssim, però per l'altra banda és un llibre superplaent, no? I aquestes dues coses, que poden ser contradictòries o que poden semblar que no van juntes, sí que van de la mà. I també hi ha dues coses que a mi, d'alguna forma, m'ha agradat llegir i m'ha afirmat. Una cosa que fa, que és transmetre una emoció molt forta que jo crec que és molt difícil de comunicar, que és que quan s'estima algú et pots sentir culpable per tot allò que no has viscut al costat d'aquella persona. Jo crec que aquesta emoció és molt difícil de transmetre, i més en la literatura. I finalment, que malgrat tot el desballestament que implica aquesta lectura, jo he acabat la lectura amb una afirmació molt positiva, que és que el Jaume també pensa, i ara em dirà si sí o si no, Jaume, que el millor de la infantesa i de l'adolescència és que s'acaba. No?
Bé, jo ja tinc una edat, no? I la cosa continua després. Van passant coses. Un sempre creu que ja ho té. Ara jo tendeixo a dir que vaig pels 50 i tendeixo a dir no, ara ja sé coses. Dic, no, Jaume, que ja tens l'experiència de que saps que d'aquí en tornaran a passar.
Però, és a dir, que encara estem sortint, diguéssim.
Sí, però està molt bé que aquelles quedin allà. El que sí que està bé és que si no van ser estimades, sembla que un frare ha sortit de l'escola aquesta, que és predicant, que si no van ser estimades, que siguin estimades ara, ja, que es comencin a estimar. Val molt, molt la pena estimar aquells anys terribles. Samuel Beckett continuaria, jo no.
Bueno, de vegades diem que respecte a això de si estem sortint, jo crec que la cosa seria anar-hi anant, diguéssim, ja estem anant, no estem sortint, sinó que estem anant. Escolta, quan veus que ja estàs anant, segur que te'n surts. Escolta, em parlava amb Miguel Messi si el llibre acaba bé o acaba malament. Home, el llibre acaba... però jo crec que acaba bé el llibre, perquè al final els llibres, a banda de la lectura i del que s'hi expliquen, acaben bé... per exemple, tu que ets avui aquí,
sí.
Ha acabat bé aquest llibre,
doncs sí.
No? Perquè tenim,
i també
estem amb tu,
i l'última tant... paraula és la que és, no la direm, no?
No.
Però estan els cossos que surten en el llibre, no? Estan entre un primer, que és un, digue el primer, no?
Sí.
és un cos acollidor, no? Quan ja s'han dit unes quantes barbaritats, eh? Segueixen moltes barbaritats amb algun cos il·luminat, amb un cos de llum, ai, si pogués explicar una cosa bonica, perquè tenen moltes ganes d'explicar coses boniques aquí, però que no hi queben, no? O sigui, l'anhel de bellesa d'en Jacob és tal que vol explicar coses boniques, però no hi queben. I acaba amb un altre cos, després de tots els ultratjats i tots els maltractats i tot el que tu vulguis, amb un altre cos molt important. I aquella última paraula és, per mi, molt important. I és la que la fa al final feliç, happy end.
Jo crec que sí.
Me l'he de tornar a llegir. Així us ho dic.
Escolta'm, Jaume Ferrer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
d'acord. Sí. En Sex Me, editat per el Club Editor Maria Buigas. Sempre és un absolut plaer tot el que ens portes. Sempre.
Però aquesta vegada especialment.
Aquest és el llibre, aquest és el llibre de... Jo dic de l'any, dic dels anys a venir. Llegiu-vos-el, que val molt la pena. Gràcies a tots.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Celebra l'amor a la Roca Village. Descobreix i regala les col·leccions acabades d'arribar de les teves marques favorites com Clarins, La Perla i Tous. Gaudeix de la millor experiència a l'aire lliure al Village o des de la comoditat de casa teva amb el servei Virtual Shopping. A la Roca Village hi ha un regal per a tu. A Triat estalvia 3,50 €.
Esclar, amb la targeta Club Vanguardia estalvio 7 cèntims per cada litre a les estacions de servei Galp.
Omple de gasolina amb descompte a les estacions de servei de Galp adherides a la promoció i a fer quilòmetres. Descobreix més descomptes a clubvanguardia.com i a l'app del Club Vanguardia.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició avui TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8 TV.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Valls.
El divendres 28 de gener a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om des de la sala d'actes de l'Institut Serra de Miramar.
Serem a Valls el mateix divendres que comencen les decenals, unes festes que duren 10 dies i que només passen un cop cada 10 anys.
Una de les celebracions amb més història de Catalunya i que té més de 2 segles de vida. Les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, també conegudes com les Festes de la Llum.
La Ruta Islandesa fa parada a Valls a la sala d'actes de l'Institut Serra de Miramar.
Vine a veure en directe un programa únic, irrepetible. Com a mínim, fins d'aquí 10 anys.
RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Borges, Montse Interiors i Port Tarragona.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
Escolta'm, ens estem... Ui, sona un telèfon, tu. Calla, que no sigui el meu.
Calla, teu, que no sigui el del presentador.
Calla, que és el meu.
Calla.
Qui és?
Ara faràs
ui, d'Itàlia, no? És que em truca un telèfon d'Itàlia.
Veus quan l'agafes?
Home, això s'agafa, no?
No, d'Itàlia, però què serà? Ai, Déu meu, a veure si és la... No.
A veure si és qui.
Escolta'm, adéu, Marc Montull. Us heu situat ja, nens? O no, sí. Esteu situats? Isabel,
si no,
què tal
si
estàs?
Si no se sent res aquí.
Pues muy bien, hijo, muy interesante, francamente. Hombre. Lo voy a leer ahora mismo.
Sí, sí, en Sex Me, eh? Es fuerte,
en Sex Me.
Sí, sí, es fuerte el libro.
Es fuerte.
Sí, sí, sí. Clar, és una experiència personal, bueno, sí, sí.
Bueno, pero es que eso es lo interesante, lo mejor, ¿no? Que aburrimiento todo, hay que leer cosas impactantes.
Ara, sí, senyor.
Ara.
Escolta, i després una cosa que dic molt interessant, que és veritat que moltes vegades amb tot això de l'assetjament, amb tot això de la, del maltractament, de la violència, sobretot al pati d'escola exercida sobre un nen de 5, 6, 7, 8 anys i etcètera, què passa amb l'entorn? Per què no hi ha ningú que ho freni? És que no es veu? És que es veu i ja sembla que estigui bé? És que és una cosa increïble. I això és veritat. Que va dir en Jaume Ferrer, que deu estar passant actualment. No, s'ha d'estar més atent i s'ha d'actuar. Bueno, escolta'm una cosa. Isabel Calderón Peces Barba.
Dime.
Te digo una cosa. Estem tan contents que estés aquí i sobretot sí. Saps quin està contento? Te lo
¿quién?
Digo. Ernest Ferrer. Perquè ell, tota la seva creativitat estava entre el petit pois o fer-te tu la sintonia. Perquè l'habilitat, el seu talent, tota la seva habilitat artística, la boca en tu. Eres su musa, hija mía. T'acabes de convertir en una musa.
Qué maravilla,
con ese pelazo, Ernest. Esas gafas, Ernest, madrileño.
Bueno,
total.
Bueno.
Viva el callo madrileño. Senyores i senyors, amb tots vostès, Isabel Calderón Peces Barba. Llosa, per favor. Comunitats autònomes hi ha a Espanya, perquè no estic fins al capdamunt d'Espanya, sí. I les comunitats autònomes...
17.
No me
claro. Sí.
Mare de Déu, quantes en portem ja? Déu-n'hi-do,
pues
eh?
Pues yo creo que ya hemos hecho dos veces. Home. 17, o sea, ya hemos hecho la segunda ronda, sí. ¿Sabes?
No, i fa que no, la res fa que no, que no. Yo creo que les Canàries nos falten,
ah, bueno,
eh?
Claro,
mira, ui, ha dit, acabo de donar una idea.
Sí.
Cantàbria, fa Cantàbria, no sé si
claro,
pre... no, mira, estem aprenent Navarra, no? O sigui, ho té tot estudiat el tio. Escolta'm, Isabel, bueno, dime tu, què vienes a reivindicar avui?
Bueno, yo vengo a reivindicar hoy, fíjate, es una película de 1981, ¿vale? Que es una película muy vanguardista y feminista, porque, a ver, aquí no hay que olvidar, que últimamente nos estamos olvidando, que yo soy feminista totalmente. Sí. Últimamente es estoy razón. Que no...
Yo te veía flojear claro, últimamente, estoy que aquí está, haciendo... ¿qué le pasa? ¿Es feminista o qué le pasa?
Vengo sí. a hacer secciones de chichinabos, ¿sabes? Y yo soy feminista, chica. No,
feminista,
o sea,
feminista, bueno. Isabel, sí, sí.
Bueno. Por cierto, me he comprado unas gafas grandísimas que cuando te vaya a ver a Barcelona, Marc...
¿En serio? ¿Sabes? ¿Pero para ver o de sol?
No, de ver, porque esos hombres que se compran coches como por sus genitales para... Yo me he comprado las gafas más grandes de España,
por sus genitales.
Y Cataluña y lo que sea, y de Francia, Europa, y de verdad que estoy encantada. Si me vieras ahora, alucinas. Bueno, feminista y vanguardista y estilosa, vamos a ver, bueno. Esta película
sí,
fue muy
película.
No, la verdad es que interesante. Fue muy innovadora por la forma en la que se rodó y por su contenido. Esta película de verdad es una bomba, es sensacional, es revolucionaria. Caray. ¿Y sabes qué, Marc? ¡Qué fuerte! ¡Es española!
Ole,
¡qué fuerte!
¡Viva España! ¡Claro que sí!
Sí, sí, has oído bien. O sea, es española. Es muy fuerte esto que te digo. Bueno, vamos a ver. Te hablo de Función de Noche, por favor, por favor. Dirigida, ojo, por una mujer maravillosa, Josefina Molina, e interpretada por la grandísima, grandísima Lola Herrera, haciendo de sí misma, de Lola Herrera, y también interpretada por su exmarido, Daniel Vicenta, haciendo del mismo, del exmarido de Lola Herrera, ¿vale? Mira, ya verás que... parece que no, ¿eh? Pero verás que bien. Mira,
no, si película... nosotras, sí, como que sí, no, claro que sí, lo
hombre,
parece y lo será.
No te voy a contar ningún coñazo, ni ningún ladrillazo, ya verás qué maravilla. Mira, en esta película la expareja se reencuentran después de 14 años y se confiesan, después de su separación, sus traumas, se hacen reproches y asistimos a un porno de su intimidad tan increíble, tan bien hecho, que no puedes apartar la mirada, Marc, te lo juro. Yo sueño con la película, la vi hace poco, pues la traigo aquí. Y es que es como, la quiero ver todo el rato. Ahora cuando cuelgue, me la pongo. Bueno.
Y ahora con esas gafas.
Bueno, con estas gafas y mi proyector, que tú sabes, me compré un proyector, es amor de mi vida. Bueno.
No paras de comprarte cosas, ¿eh?
Sí, últimamente.
Y todo grande, Isabel, todo grande.
Sí, sí.
Estás como los futbolistas jóvenes, que se lo compran todo grande.
Tengo dinero últimamente.
Sí, es que como nunca he tenido dinero y ahora sí.
Me has dado
pues
rabia.
Pues me compro gafas, proyectores.
Claro que sí.
¿Sabes? Jamón del bueno.
Bueno,
entonces,
claro.
Bien. Entonces, vamos a ver. Función de Noche es una especie de documental, o bien podríamos denominarla también como cinema verité, porque yo soy feminista, pero soy cultísima, entonces ya te digo cinema verité. Bien. En Función de Noche vemos a Lola Herrera en el escenario, en el teatro, porque ella siempre, ¿sabes?, ha hecho esto de las 5 horas con Mario, que lleva 35.000 años haciéndolo, ¿no? Entonces, en la película, bueno, pues la vemos representando 5 horas con Mario y Miguel Delibes, cuando de repente su ex marido, Daniel Vicenta, se presenta en el teatro sin avisar, en el descanso entre función y función, que ella se va a cenar su tortilla francesa. Entonces él entra en el camerino y allí pues empiezan a hablar y abrirán y cerrarán todas las heridas del pasado. Vamos a ver. Bien, el eje principal de la peli es esta conversación desgarradora y sideral, la verdad que recomiendo esta película, es acojonante. Es una conversación de unas parejas, ¿no? Súper fuerte. Es la conversación más fuerte de los años 80 en España, os lo juro, es más fuerte que cualquier película de Almodóvar, es así. Bien. Aquí se funde la ficción, la realidad, todo. Y lo que subyace es el drama de una mujer criada en la posguerra, uh-huh, que tuvo que asumir el rol de mujer que se esperaba de ella, de una sociedad patriarcal implacable y que nunca fue feliz. Bueno, primero, Lola Herrera le explica que su personaje de Cinco horas con Mario, la famosísima Carmen Sotillo, que es fantástica la obra y esto es verdad, ir a verla si tenéis oportunidad, pues el personaje se funde con ella, ¿no? Y entonces en Cinco horas con Mario, Carmen Sotillo confiesa a su marido ya muerto en un ataúd y le reprocha su infelicidad. Lola Herrera le explica a su ex que muchas veces interpretando a Sotillo mientras le reprocha al muerto, a veces le ve a él, a su ex marido real, y le dice, a veces te veo, le dice, Mario eres tú, que es lo que le podría decir yo a mi Jacobo de Arce, ¿sabes? A veces te veo.
Cuando entra,
¿no?,
por la puerta, a veces, claro, te veo y vamos.
A veces te veo. Tú sabes que no te debo contar en mi podcast que yo a veces cuando viene mi novio me escondo por la casa para darle susto, que esto es una cosa que él detesta. Me, no, meto en la bañera, en el armario.
Pero, por favor.
Y cuando está haciendo pis, de repente le hago ¡buh! Y se caga. Mira, es que me encanta. Bueno, a ver, sí, sigo. Bien.
Pobre. Fantástico.
Sí, sí.
Fantástico. Pero bueno, con las gafas, ¿no? Claro, las gafas ayudarán,
bueno,
mal al susto,
enormes,
¿no?
Las gafas enormes, me, claro, meto en, claro, el armario, va a meter, sí, el barbur, ¿sabes? Y yo, bueno, o sea, de verdad, es que... ¡Me encanta! Ay,
¿Urracumanas? ¿Urracumanas?
Sí, sí, lo recomiendo.
O sea, tú recomiendas que nuestros amantes, maridos y demás, quan arribin a casa, clic, 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 no te estiguem, sí, 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 amagats a...
¡Pof, sorpresa!
Yo,
claro,
yo l'entenc,
claro,
perquè jo això també ho he fet.
¿En sèrio? Però bueno,
sí,
que... Oh, per favor, vaya panda de friqui, estem avui, vaya panda de friqui.
A la misteri, a la pareja, ¿entiendes?
Jo això no ho faig.
No.
I ell solo se viste con guansis.
Escolta'm.
Por favor,
haz esto. A mi em té un susto.
Ara jo ho practicaré.
Te puedes pegar un susto si llegas a tu casa i lleva un guansi, tu pareja.
M'he dit, clar, guansi, un mono de licra. Escolta una cosa, diu la Isabel, dice Ingrid que vagis amb compte perquè Jacobo de Arce tampoc et penses que és un pipiolo ja, eh? Que a veure si,
bueno,
a veure si et queda, es quedarà
pitufo. A veure si t'assustes.
A veure si es quedarà pitufo de l'ensurt del cor,
no,
eh?
No, perquè és que jo luego por la noche...
I a veure si el Mario... A veure si vas a tener que hacer 5 horas con Mario de verdad. 5 horas con Jacobo.
No, porque
allá,
fíjate, yo por la noche cuando él está tumbado, yo me acerco a ver si me... O sea, su respiración, a ver si va bien y tal, por si me lo he cargado de los sustos, de la intensidad de vivir conmigo, que es impresionante, que debe estar hasta el coño.
Cómprate un sonotone, cómprate un,
claro,
sonotone.
Para ver, yo si le está... doy, ¿sabes? Le doy
tú de noche,
así,
mira si golpe, está vivo o muerto tu marido, ¿no?
Claro, veo la respiración y va bien, si no,
porque te crees que lo vas a matar del susto, claro.
Claro, porque entre eso y que, claro, yo soy una locomotora, este señor tiene el cero. Oye, Mar, ¿qué te estoy contando? Se va el,
no,
tiempo, pobre Paul.
No, se va el tiempo. No, no, es verdad, tenemos que ir acabando, tienes que rematar,
no,
¿eh?
No, a ver, mira, esto ya terminaré de contarlo, pero vale, vamos, que habla de una película que reivindica sobre todo el rol de las mujeres en los años 80 y de señoras que no tuvieron orgasmos con sus maridos porque el sexo, pues no hablaban de ello, tal y cual, y de verdad, verla, el miércoles que viene no voy a hablar de esto, pero ya lo digo, y que bueno, que está genial, ¿sabes?
Entonces, para resumir, función de noche dirigida...
Sí, rodada. Sí, rodada, por Josefina Molina, rodada en un camerino claustrofóbico, con 8 cámaras escondidas detrás de los espejos del camerino, sin guión previo, fue un bombazo, y los tabúes que rompan las reglas, un ejercicio revolucionario y feminista en el cine español, que ojo, vuestro cine catalán, que es el que más me gusta a mí, pero de repente en los años 80-70, ojo con España, ¿eh?
Ojo.
Ojo por ojo.
Bueno, oye, pero...
Ahora
bueno,
fatal.
Nosotros pero... de momento todavía estamos en España, ¿eh? O sea, tampoco te hagas ilusiones,
bueno, a ver,
ahora, de repente, de que
cago...
no éramos España en el 1981,
no,
guapa.
Me curo, oye, en salud, por si acaso.
Hombre,
no. España somos todos, no sé.
En 1986 ya queríamos España y estaban a punto de empezar el café para todas y
café
el
toque
es el cova. Perdona, cariño.
Pluralismo,
y Josefina Molina, que no sigui catalana també. Ara mateix per la Wikipedia. I vaig a refer tota la genealogia de Josefina Molina, mantén,
sí,
i ara que no sea catalana. Esto te lo digo, que no sigui,
sí,
de Manresa, que no sigui de Manlleu. No,
bueno,
punto.
No os la perdáis y bueno, está, sustos por doquier a las novias.
Oye, a ver, ahora también estoy preocupada, si el juego de Arce, pobre, si quedará,
no,
a ver si quedará,
no, ¿cómo te llamas?
Si está vivo o muerto, es que claro.
Nada, está vivo, que he hablado con él antes, me ha pedido que cocine el tío ahora que me
qué huevos. Escolta'm, posa'm una mica de publicitat, Ernest, per favor, toda mano, pimpollito. Ole tú, tú, tú y tú.
RAC 1. Cinc actors amb veus prodigioses interpreten els hits de l'òpera The Opera Locos. Un espectacle villana que combina virtuosisme, energia i atreviment. The Opera Locos, Premi Max al millor espectacle musical 2019. Una experiència inoblidable de música, teatre i humor per a tota la família. The Opera Locos, al Teatre Poliorama.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Marta Marco, Nora Navas i Cristina Genevat són Les Irresponsables, una comèdia dirigida per Sílvia Munt sobre l'amistat i totes aquelles coses inconfessables que només passen entre amigues. Fins al 6 de febrer, vine a la Villarroel a veure Les Irresponsables. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Hi ha un lloc únic al món que diu molt de tu, la teva llar.
Amb Mondo Conveniència, botiga de mobles i cuines a preus increïbles, pots decorar-la, renovar-la i viure-la amb estil italià i amb una oferta de serveis pensats per tu.
T'esperem a Montigalà i a Sant Boi de Llobregat.
Visita www.mondocom.es.
Mondo Conveniència, llar amb estil a l'abast de tothom. Aprofita les rebaixes fins al 31 de gener.
Arriba el sopar dels idiotes al Teatre Borràs. Una comèdia extraordinària d'aquelles que no passen de moda. Un èxtasi de bon humor i alegria que sentiràs quan la provis. Estrena 20 de gener. Compra ja les teves entrades a grupbalanar.com.
De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
Residències i centres de dia Lunada. En bones mans. Coneix la història sencera a lunada.com.
Gran èxit de Billy Elliot a Barcelona. Billy Elliot conquerirà el teu cor. Entrades a Teatre Victòria i a BillyElliot.es.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Escolta, les 3:52. Isabel, ¿sigues ahí?
Estoy aquí, fenomenal.
Vale, entonces, dinos una... Tú sales de la nevera, surs de radera una puerta tal, ¿y qué dices? Sí. ¿Sorpresa o qué dices? ¿Cómo lo haces?
No, a veces, o sea, depende. A veces pongo caras de loca, ¿sabes? Como con los ojos muy abiertos impacto, ¿sabes?
Sí, impacto.
Y bueno, es que en serio lo pasa fatal. Y otras veces, pues de repente está como... Entra, ¿sabes? En el cuarto y está como quitándose la ropa, poniéndose el pijama y yo le digo... ¡Hola! Claro, entonces
de loquita, ya, bueno, de loquita,
¿eh? Siempre le asusto, es increíble. O sea, es genial, me veo. Ay, pobrecilla.
Escolta, pobrecito. Bueno. Oye, el que és aquí avui, el que està sent més seriós de tots nosaltres, és, senyors i senyors, amb tots vostès, Pol Guasch. Ell diu que no assusta, no assustes. Tu no assustes.
Jo no. Escolta, Marc, una estoneta. Al final... Al final de les nits blanques, que és un llibre d'Ostoyevski, el jove...
Veure, calla. Posem-nos, que estava jo ara...
No, sí, vinga.
Això és seriós.
A què sí, Isa?
M'encanta, la película todos.
Però fantàstic, és increïble.
És un altre llibre que només llegi, que tothom ho sap de què anava, menys jo, no?
Jo tampoc.
Exacte. Doncs, al final de les nits blanques de Dostoyevski, el jove narrador exclama: Déu meu, un minut sencer de benaurança, que potser és poc per tota la vida d'un home. Has vist? El protagonista ha vist com la seva estimada, la Nastenka, se n'anava amb el seu enamorat i ell es quedava sol. Però cap intenció de maleir-la.
Molt bé.
Perquè ell prefereix quedar-se amb l'estona compartida en què l'amor semblava possible amb aquesta dona. La felicitat no existeix, ens diu Dostoyevski, només minuts de benaurança que s'entallegen de tant en tant i sostenen les vides de la gent. Així el protagonista decideix no negar-lo, aquest minut de glòria, perquè sap que al capdavall és tot el que li queda per dir que la seva vida ha estat digna de ser viscuda. Hi ha ingenuïtat, no?, en aquesta visió, i una mirada compassiva sobre el món, també, no? Qui pot desitjar viure sense retrets ni mortificacions? Qui pot defugir el batec de la tristor a canvi d'un minut de benaurança? És una pregunta que ens fem, i també jo m'he fet llegint el llibre de Jaume Ferrer del que parlàvem avui, no?, que buida odi, retret i mortificació per la pèrdua del seu estimat, mentre culpa i assenyala tots aquells, diguéssim, que el van maltractar. Mm-hmm. El que ens sorprèn, sobretot, és que no és el cos que pot posseir aquesta ràbia, no? No és el subjecte que amb la ràbia, amb el retret, s'afirma i es fa sexy. És un cos que no hauria de sentir-la, aquesta ràbia. Quan parlem i escrivim sobre emocions, diem que són universals. L'amor, la tristesa, la ràbia, l'ira... I d'una manera semblant parlem de la literatura. Repetim aquella màxima que insisteix en la seva capacitat d'apel·lar a tothom i de parlar d'allò que tots tenim a dins. Però jo crec que no es tracta d'això, en cap cas. Penso més aviat que la literatura ens pot ajudar a descobrir que les emocions no són universals, encara que ens ho facin creure. Més enllà del llibre de Ferrer, jo pensava en un llibre fantàstic de la Melie Nothomb, que es diu Anticrista, en què Nothomb reprèn el tema bíblic del personatge de l'anticrist amb un personatge que es diu Crista, que és una persona radicalment corrupta, moralment, emocionalment i sentimentalment. El que sorprèn, però, no és això, perquè ja estem acostumats a personatges vils, a personatges antiheroics i a personatges malvats. El que ens sorprèn és que sigui una nena. Una nena a qui no se li poden atribuir en cap cas aquests valors, perquè els nens han de ser bons, han de ser alegres, han de ser divertits i si pot ser que no molestin gaire. Tant és si Crista és dolenta o no, ara mateix. Centrem-nos en quina potència descobreix Melie Nothomb quan trasllada emocions i sentiments a algú que no li pertanyen. La sorpresa del lector i també les ganes de seguir llegint venen precisament d'aquí. El mateix fa la metafísica dels tubs, en què trasllada doncs, una capacitat de transcendència filosòfica a una nena que gairebé no sap ni parlar. No? I a nosaltres ens sorprenem perquè provem de viure lluny del que puguin pensar o puguin viure els nens petits, no? Aleshores, això és el que ens sorprèn del text de Melie Nothomb. Crec, i acabo, que amb aquest exemple podem entendre una cosa que a mi m'ha costat bastant de posar nom, que les emocions no són universals. Hi ha uns codis que determinen qui pot sentir què i què és legítim de ser sentit. L'expressió de la ràbia, el retret i la virulència està reservada als homes. Vigila si no ho ets, que aleshores seràs una lloca histèrica. I torno al principi. Tot llegint Dostoievski, hi ha una cosa que no ens quadra en alguns lectors quan aquest home heterosexual turmentat diu que no sap què és la felicitat. I el que passa és que ens preguntem, com que no saps què és la felicitat? Si tot, absolutament tot, està preparat perquè tu, homes com tu, sigueu feliços.
Collons! Vaya dia, Isabel. Vaya dia. Escolta'm una cosa, us quedareu espaterrats.
Este...
Perdona, he de fer una publicitat i després tornar, no? Que tinc un embolic, jo, als finals del programa. Bueno, moltíssimes gràcies, eh? És veritat, eh?
A tu, guapíssim.
Fixa't tu.
M'encanta estar aquí.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Soc una casa amb l'ofertassa de l'avui i els que viuen aquí dins diuen tota l'estona que els encanta.
Amor, quina ofertassa!
Ho veieu?
Quina ofertassa, amor!
Tota l'estona.
No et perdis l'ofertassa de l'avui. Fibra de la bona bona i mòbil amb 10 gigas per 29,95. Simple, corre a l'avui Ponés o truca gratis al 1456.
Sents la divinitat feta música? Et cal un miracle o un raig de bellesa en temps incerts?
Al Palau de la Música Catalana, la missa en si menor de Bach amb els Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock.
Dissabte 29 de gener, refugia't en un monument fet música. Una cita imprescindible per celebrar la vida i l'absolut.
Entrades a palaumusica.cat.
Si vols anar als grans espectacles, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix de Cantando bajo la lluvia, Billy Elliot, Cirque du Soleil i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia, l'espectacle comença aquí.
Protegeix les teves coses de valor des de tan sols 78 euros l'any contractant l'assegurança de la llar a Verti. Vine a Verti i que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital.
A veure, escolta'm una cosa. Ara sentireu com desinfectem l'estudi. Vosaltres us n'esteu anant ja, no? Sí? No veig jo a quina hora hem de marxar? Aquí. Bueno, Isabel Calderón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
Ara us deixarem amb el RAC 1 migdia, amb l'Auria Travessa i el Xavi Rocamora, que encara no són per aquí, no sé si pensen que no tenen programa avui o què, però aquí els asseguro jo que quedaran vostès informadíssims a aquesta hora del dia. Pol Guas, moltíssimes gràcies. Has estat content? Ets feliç?
Està dient que sí.
Està dient que sí, perquè no té micro.
Jo també sóc feliç.
Ara, Miquel, perquè a vegades ens fas patir, eh?
Ja.
Escolta'm, jo el que us vull venir a dir una cosa molt important, molt important, és que si vols començar l'any amb bon peu, molta atenció al que ens proposa la sirena, l'especialista en congelats.
Un bon motiu per comprar la sirena? Estalviar l'engròs amb l'efecte boomerang, perquè fins al 9 de febrer et retornem la meitat de l'import de les compres que facis, amb els de descompte, fins a un màxim de 25 euros. Compris el que compris. Peix, verdura, carn, marisc. I és que estalviar cada compra sí que és un bon motiu. Que fàcil que és menjar bé.